Radio Vida.
Avui el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca ens porta una sessió doble de cinema. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Fem doblet perquè ens portes dues setmanes d'estrenes.
Sí, sí, la setmana que ve, aprofitant les festes de Setmana Santa, s'avancen les estrenes el dimecres 16. Per tant, comentarem les d'avui divendres dia 11 i també les del dimecres 16.
I a banda d'aquest doblet, un bonus track. Un cicle de clàssics del cinema de Setmana Santa que està a punt de llançar Cineclub Vilafranca.
Correcte, sí, sí. A partir de dijous que ve, dia 17 d'abril, farem un cicle de clàssics de Setmana Santa. Dijous 17 a les 8:15 es projectarà La vida de Brian, Jesucristo Superstar, en versió original. Divendres 18 a les 9 de la nit es projectarà La vida de Brian. Dissabte 19 a les 5:30 es projectarà El príncipe d'Egipto en versió doblada al català i dilluns 21 es projectarà Espartaco de Stanley Kubrick també en versió original a les 6 de la tarda.
Repetiu la fórmula de Nadal oferint paquets amb un regal a banda de les entrades de cine, oi?
Sí, correcte. Un pot comprar un pack de 4 entrades més una garlanda, que la garlanda serà a triar entre garlanda de sucre o amb xips de xocolata gràcies a la col·laboració de La Granja, i el pack d'entrades serien 4 entrades més la garlanda per 20 euros i després hi ha un altre pack que són 2 entrades més la garlanda per 14 euros i aquestes entrades doncs, les pots gastar tant per una mateixa pel·lícula com per pel·lícules diferents del cicle.
On es faran les projeccions?
Sí, es faran totes les projeccions a les sales d'ací.
I podem comprar els nostres packs a l'Assassí mateix?
Tant a l'Assassí com al Kubrick a partir d'avui mateix, d'avui divendres 11 d'abril.
Fantàstic. Clàssics del cinema de Setmana Santa, però aquí hi ha el plus afegit, a banda de la garlanda, en pantalla gran, que això canvia i molt.
En pantalla gran, sí, sí. I a més, els socis del Cineclub, els socis que tinguin el carnet bàsic, tindran accés gratuït a una projecció a una pel·lícula del cicle. I els socis que tinguin el carnet Premium tindran accés gratuït a totes les pel·lícules del cicle.
Doncs anem a la cartellera, que hi ha molta teca, que farem 2 setmanes en una. Comencem per les estrenes d'aquest cap de setmana.
Sí, Amateur.
¿Nunca te preguntas qué hacen con todo lo que averiguas para ellos?
Ese no es mi trabajo.
Ya, pero ¿nunca te lo preguntas?
Bueno, es la CIA. Confío en que sea para algo bueno. Quizá es mejor no saberlo. Te quiero.
Y yo a ti.
Adiós.
Adiós.
Charlie, creo que tienes que ver esto.
¿Qué es?
Han matado a tu mujer. Tu trabajo es muy importante para nuestro trabajo. Deja que nos encarguemos.
Quiero entrenamiento específico, dinero en efectivo y una identidad nueva.
¿Te has vuelto loco?
Quiero encontrar y matar a los que asesinaron a mi mujer.
Tú no podrías ni ganarle un pulso a una monja de 90 años.
Quiero enfrentarme a los asesinos de mi mujer. Mirarlos a los ojos. Y ajustar cuentas.
Cógela. ¡Cógela! ¡Apúntame al pecho! ¡Venga, hazlo! Pon el dedo en el gatillo. Tú no puedes hacer lo que hago yo por más que te entrene. No eres un asesino, Charlie.
Solo es un friki que trabaja con ordenadores. Si sigues con esto, vas a acabar muerto.
No has tenido en cuenta las cosas que sí se me dan bien.
Amateur és un thriller d'acció amb Rami Malek i Laurence Fishburne.
Sí, sí, Rami Malek i Laurence Fishburne. Es veu que aquí funciona bastant, Rami Malek. Que, bueno, que deixa, bueno, d'alguna manera veu que no pot ser un heroi d'acció convencional i intenta, doncs, com donar-li una mica una volta. Però bueno, es veu que s'entrega molt bé amb el paper d'aquest home que, bueno, que vol fer servir el cap i vol aconseguir el seu objectiu, que és venjar-se de la gent que ha matat amb la seva dona, perquè veu que, bé, ell és un decodificador que treballa per la CIA amb un soterrani, i veu que, bueno, que la seva dona és assassinada en un atemptat terrorista a Londres, i veu que els seus superiors, doncs, no volen fer res, i llavors, per tant, doncs, els enganya d'alguna manera, els engatusa, i decideix ell fer embarcar-se en una missió per tot el món per trobar amb els responsables. Llavors dirigeix James Hawes, el director anglès, que, bueno, que havia, es veu que havia dirigit capítols de sèries com Black Mirror, Penny Dreadful, Merlin, Slow Horses, Raised by Wolves, però en general, bueno, o sigui, no, havia fet alguna TV movie també, però és conegut per una pel·lícula que es va estrenar l'any passat i que van fer el Kubrick, que va funcionar molt bé, que es deia Los Niños de Winton, amb Anthony Hopkins, que era una pel·lícula sobre l'Holocaust. I bé, en aquesta ocasió, doncs, Amateur segueix una mica el llibre d'estil de... Bueno, el manual d'estil del thriller. És a dir, té les seves persecucions, baralles cos a cos, però en general es veu que dona el que promet. És una pel·lícula que es gaudeix amb les dues hores que dura. I que, bueno, que això que... Potser es tira una mica... S'aprofita una mica de la fórmula John Wick, perquè ara, bueno, donat l'èxit de la saga de Keanu Reeves, tothom vol copiar aquesta fórmula, però en general es veu que es gaudeix prou bé, resulta entretinguda en tot moment.
Llegia una crítica que deia: li falta grapa i carisma, però és el cine de sempre, que entreté i t'ho passes bé.
Sí, sí, perquè pels aficionats al cinema d'acció, sens dubte, és una bona ració i ben servida.
També tenim comèdia.
Sí, Un funeral de locos.
¿Quién es?
Es normal. Lo que le pasa, cuesta aceptar la muerte de un ser querido.
Este señor no me ayuda.
Todo eso es tiempo.
Haga el favor de mirar adentro.
Ahora le traemos a su padre.
Tengo angustia. Es como si me estuvieran arrancando el corazón. Es horrible.
No pongas las manos que vas a dejar marca.
¿Qué haces, inútil? ¡Que la vas a romper! ¡Venga, que llegamos tarde!
Ya, pero es que no sé cómo se abre la silla, ¿no?
¡Con mis cojones se abre!
¡Oh, joder! ¡Oh, my God!
Hola.
Hola.
Tamaya, ¿qué tal? ¿Quieres que nos hagamos un selfie?
Era un diazepam, no lo siento bien.
No era un diazepam, era una pastilla alucinógena.
¿Cómo?
¡Mis manos son gigantes, veo cosas!
Eres amigo de mi Aita.
Mi padre y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Aquí estamos en una fiesta de disfraces en Tulum.
¿Qué clase de amistad tenías con mi Aita? Resulta que el bajito y mi Aita estaban que se piaban.
Tu papá era Joto.
Segur que haureu anat identificant veus, perquè hi ha un repartiment de pel·lícula, amb majúscules, del bo i millor de l'escena espanyola.
Brutal, brutal. O sigui, un repartiment coral amb Kim Gutiérrez, Secund de la Rosa, Inma Cuesta, Ernesto Alterio, Antonio Resines, Arturo Valls. Vull dir, hi ha un repartiment espectacular en aquesta pel·lícula, que és un remake de, bueno, una pel·lícula que realment és molt divertida, que és Un funeral de muerte, de Frank Oz, la comèdia anglesa del 2007. I és això, vull dir, en aquesta ocasió qui adapta la comèdia anglesa de Frank Oz és Manuel Gómez Pereira, que era un director que reapareix en el cinema després de 10 anys dirigint sèries, però que en canvi és responsable d'èxits de taquilla com Boca a Boca o Todos los hombres sois iguales. I que, bueno, que aquí doncs, compta amb un repartiment coral on es veu que brillen especialment Kim Gutiérrez, Inma Cuesta i Secund de la Rosa en aquesta història d'una família basca que reuneix en una casa per acomiadar el patriarca, i el que hauria de ser una sentida vetlla, doncs finalment s'acaba convertint en un funeral de bojos, com indica el seu nom.
Algú explica una intimitat del mort, no? I,
sí, sí, s'explica el secret més ben guardat del mort, i es converteix en un funeral de bojos on el caos està servit. Adéu.
Diuen que li costa arrencar la pel·lícula, però que quan ho fa és divertida, gamberra, entretinguda i amb aquest punt d'humor negre amb el qual connectes.
Sí, sí, bueno, l'original ja tenia aquest sentit de l'humor negre, el que passa que s'havia d'adaptar a Espanya, perquè sí que és veritat que tenia un humor una mica anglès, però, bueno, però en general es veu que bueno, era una tasca difícil també perquè la pel·lícula original és molt bona, però se n'en surt prou bé, sí, sí.
I tenim més pel·lícules, podeu triar.
Sí, molt lluny.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días por si aparece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
Vale, ¿que te quieres subir al avión? Dejarme en paz, coño. Me quedo.
De momento serán solo unas semanas. Al menos aquí tengo un trabajo.
Yusuf, ¿no?
Jo acabo d'arribar, no conec a ningú. He vingut a provar.
Aleshores, no has vingut a provar res, has vingut a sobreviure.
Fem una birra?
No, estic pressa.
Cortas cebollas como el puto culo. Puedo cortarlas yo muchísimo mejor, que lo sepas. Sí.
¡Yusu, fuerte! ¡Oh! ¡Oh!
Molt lluny, que va guanyar dos premis al Festival de Màlaga i que arriba precedida de molt bona crítica.
Sí, sí, es veu que bueno, les crítiques la van deixar molt bé quan es va fer a Màlaga. Va guanyar doncs, el Premi Millor Actor per Mario Casas, ex aequo amb Álvaro Cervantes per Sorda i el Premi de la Crítica. I és el debut com a director de Gerard Doms, que havia tingut experiència com a intèrpret i, a més, però principalment era coach d'actors.
És el coach actoral de Mario Casas, no?
Sí, bueno, ja es coneixien, sí, sí, de fet es coneixien del rodatge de No mataràs, que havia sigut el seu coach actoral, aquella pel·lícula que li va valdre el Goya justament a Mario Casas. I es veu que això, que ja es coneixien, i en aquest cas, doncs, Gerard Doms decideix fer la seva òpera prima partint de la seva pròpia experiència personal, perquè molt lluny doncs, es basa, doncs, bueno, és un slice of life, és a dir, un tros de vida que ha volgut traslladar a la pantalla a Gerard Doms, que realment se'n va anar a viure als Països Baixos, perquè la pel·lícula va doncs, d'un aficionat de l'Espanyol, que se'n va a veure un partit de l'Europa League entre l'Utrecht i l'Espanyol als Països Baixos, I resulta que abans de tornar cap a casa pateix un atac de pànic i decideix quedar-se allà i començar de zero, fer borrón i cuenta nueva. I haurà de sobreviure d'alguna manera en un país que no coneix, on té el passaport europeu, però s'haurà de trobar treballant en situacions precàries, sense saber l'idioma, i bàsicament entra dintre del cinema social europeu, d'alguna manera.
També hi ha David Verdaguer.
Sí, 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 David
Verdaguer. Quan parlen tots dos parlen en català, oi? Casas,
sí, sí.
I Verdaguer.
Sí, sí, Casas i Verdaguer. Bueno, es veu que Verdaguer s'hagués agraït que tingués una mica més de presència en la pel·lícula, tot i que es veu que fa un bon paper el seu personatge es veu que és una mica canalla, però això, es veu que fa un bon paper. Però aquí qui brilla, sens dubte, és Mario Casas. O sigui, Mario Casas es veu que aquí fa la... Bueno, molts han dit que és la millor interpretació de la seva carrera.
Sí, sí, ho he llegit a més d'una crítica.
Sí, sí, i bueno, o sigui, es veu que realment, doncs, bueno, és la història d'algú que no pot reconèixer a l'Europa de principis dels anys 2000 que és homosexual. O sigui, d'alguna manera la pel·lícula és un coming of age, és a dir, una història de maduresa gay.
Un Mario Casas que està molt i molt bé, diuen que fa una de les millors interpretacions de la seva carrera, però atenció perquè està mesurat, està contingut, no és el Mario Casas que reconeixeríeu, potser. I tenim també una pel·li infantil, esclar.
Sí, La llum de l'Aixa.
Has de deixar els focs artificials, Aixa.
Però és que és la meva vida.
La teva mare hauria volgut que fossis cal·lígrafa. És part del nostre llegat, del nostre codi, família. Fer coets no és pas feina per una joveneta.
El foc!
Feel good movie, bon rotllo, ja ho sentiu, pels petits de la casa, oi?
Sí, sí, una pel·lícula, la proposta infantil del cap de setmana, ambientada al segle XI a l'Àndalus, on bueno, una nena de 13 anys doncs, és apassionada dels focs artificials i vol convertir-se en coetera, i un dia doncs, arriba a la ciutat un alquimista que, bueno, que la utilitza pels seus propòsits i la convenç perquè robi un llibre prohibit de la biblioteca del califa. I llavors resulta que, bueno, que l'alquimista aquest desapareix amb el llibre i acusen amb el pare de la nena de robatori, i bueno, i haurà de recuperar el llibre. Llavors, bueno, és la primera pel·lícula d'una cineasta iraniana afincada a Alemanya, molt reconeguda pels seus curts anteriors, i que, bueno, que es veu que és molt, bueno, vol animar amb els nens d'alguna manera a que lluitin pels seus somnis, sobretot amb les dones, que es veu que tenen molt a portar amb el terreny de la ciència.
Pel·lícula feel good movie, de bon rotllo, però a més amb valors. I ara ens endinsem en les estrenes de la setmana vinent, que ens deia el Miquel, s'avancen a dimecres. Amb quin arrenquem?
Confidencial, Black Bag.
¿A dónde vas?
Black Bag.
Claro. Preguntaste cómo funciona estar con alguien en este negocio. Así funciona. Cada uno sabe lo que sabe y sabe lo que hará. Y hay cosas que nunca se vuelven a tocar.
Atenció, dirigeix Steven Soderbergh i actuen Cate Blanchett, Michael Fassbender, també hi ha un petit paper per Pierce Brosnan.
Sí, sí, sens dubte el repartiment és una de les millors coses, però és una pel·lícula que no s'esperi ningú un thriller d'acció, perquè és una pel·lícula de guió, que es veu que es fonamenta amb els diàlegs, sobre d'alguna manera, bueno, un matrimoni que haurà de veure com, bueno, que s'haurà d'enfrontar, bueno, que haurà de...
Tots dos són espies, no? I han de triar entre la pàtria...
Entre la pàtria o el matrimoni.
El matrimoni.
Correcte, sí, sí. I això, i bàsicament, doncs, és un thriller de suspens i enganys amb el director, que se sent com en els seus inicis, com mai, i sobretot això fonamentat amb uns molt bons diàlegs. I, bueno, i és és molt entretinguda, molt sexy. Vull dir, és una proposta més que solvent per passar la setmana.
Per fer-vos una idea del que deia el Miquel quan a l'acció, és més John le Carré, pel·li d'espies, que no pas un James Bond, un 007. Elegant, dinàmica, captivadora, divertida, ben dirigida, escrita i actuada. Ho té tot. I molt bona puntuació a Rotten Tomatoes, Confidencial Black Bag. També tenim la pel·li catalana de l'any.
Pare Nostre.
No ho hauria fet sense l'exigència moral que qualsevol líder ha de tenir com a divisa.
Per mi, el teu llegat és importantíssim.
Doncs home, no te'l carreguis, el meu llegat.
President.
Sí. Per Convergència i Unió! I visca Catalunya! Què passa?
Això no escolta.
El gran Josep Maria Pou fa del gran president Pujol, Duel de Titans.
Sí, sí. Aquí, bueno... O sigui, és la història bé, sobre l'escàndol que va saltar l'estiu del 2014 pel que fa als diners no declarats a Andorra i que va fer que el seu llegat polític quedés en entredit. I bé, i dirigeix Manuel Huerga, director de Salvador Puig Antic, que es veu que, bueno, que és la següent pel·lícula que dirigeix després de Salvador, amb Daniel Brühl, perquè havia fet coses per TV3, un documental també, 14 d'abril, Macià contra Companys, però aquí torna a dirigir i amb guió de Toni Soler, que produeix també amb la seva productora Minoria Absoluta, i amb una pel·lícula doncs, que es veu que no es posiciona en cap moment, que no el vol ni deixar malament ni deixar-lo bé amb el Pujol.
Però tampoc evita tota la polèmica.
No
les entoma totes.
No l'evita, les entoma totes, però no es posiciona en cap moment. I d'alguna manera doncs, és la primera pel·lícula espanyola rodada íntegrament amb un plató virtual. És a dir, tots els fons que apareixen a la pel·lícula s'han afegit a postproducció.
Tots els exteriors no són exteriors, en realitat.
No.
Això és molt Hollywood, però aquí no es feia, no?
No, és, com dic, és la primera producció espanyola rodada així.
Paperàs, de Josep Maria Pou, fent de Pujol a Pare Nostre. I l'última proposta.
Sí, Prodigiosas.
Iréis a una de las mejores escuelas de piano del mundo. Enseñadles quiénes somos.
En casa, en vuestra familia, creen que sois un prodigio. Aquí, no sois nada. Gracias. ¿Ensayas junto a tu hermana?
Sí.
¿De qué nos sirve tener una copia cuando podemos tener a la original? Yo seleccionaré al solista.
Significa que al final solo una de las dos tocará.
¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido!
¿Crees que soy duro? Créeme, no es nada comparado con lo que te espera ahí fuera. ¿Cuál es el problema? ¿Lo hace a propósito?
Claire sufre una desmineralización, o sea... ¿Alguna posibilidad de hacer carrera? Ninguna.
Tenemos que hablar.
Usted me eligió, soy la mejor.
Claire, llegaste a ser la mejor.
Claire, espera.
¡No vuelvas a contar conmigo!
No pienso reemplazar a mi hermana.
¿Crees que voy a contar con ella si me dices que no?
Claire tiene una hermana gemela. Debería hacerse las pruebas.
Se acabó la música. Tenéis que pasar página.
Los trofeos, los concursos y todo eso está bien. Pero la música no.
¿Cómo van a hacer carrera cuando no pueden ni abrir una puerta?
Pero por lo menos pueden tocar.
¿Los Valois serán los mejores o no serán?
Tú les metiste lo del piano en la cabeza.
Sí, para convertirlas en reinas, no en monstruos.
Prodigiosas, basada en la història real de dues bessones pianistes.
Sí, sí, dues pianistes virtuoses que, bueno, que van estar més... El seu pare les va educar perquè fossin les millors pianistes del món, d'alguna manera. Van rebre una educació molt estricta i van ser admeses a l'edat de 18 anys a l'Escola Superior de Música de Karlsruhe, a Alemanya. Carreguen sobre les espatlles aquest somni del pare, que ho va deixar tot per convertir-les en les millors, però després d'unir-se a l'èlit internacional del piano, doncs veuen la seva carrera compromesa quan una malaltia estranya comença a afectar les mans d'una d'elles. L'altra justament té la mala sort de que corre la mateixa sort, és a dir, d'alguna manera quan entren a l'acadèmia amb una la separen, amb una la consideren molt bona, amb l'altra una simple còpia. Però una doncs, bueno, té aquesta malaltia, l'altra corre la mateixa sort, però com que no poden imaginar la seva vida sense un piano, doncs lluitaran per continuar practicant el seu art i desenvoluparan una tècnica única en el món.
És una pel·li d'aquelles de superació, no?, de les adversitats.
Sí, sí, totalment. I aquí qui dirigeix, doncs, són pare i fill.
Que curiós, no? Dues bessones, pare i fill dirigint.
Sí, sí. O sigui, és curiós, molt, molt curiós, però es veu que és una pel·lícula inspiradora i positiva que demostra que si tens força de voluntat pots superar tots els problemes i totes les diferències familiars que se't presentin.
I juga amb la música, no? Sentíem Beethoven per subratllar les emocions, la ràbia que van sentint les germanes.
Sí, sí. Aquí, bueno, com és una pel·lícula de música, doncs música clàssica a tope.
Com que hi ha molta teca, perquè hem fet dues setmanes, fem cartellera, expliquem quan veurem aquestes pel·lícules al Kubrick o a l'Assassí.
Sí, doncs Un funeral de locos ja està confirmada a partir del dijous que ve, dia 17, a la sala Assassí. Molt lluny, doncs encara està pendent de data, però la farem segur i probablement al Kubrick després de Setmana Santa. Confidencial no té data, però també està molt sobre la taula, o sigui que és molt probable que la fem. Pare Nostre ja està confirmada també a partir del proper dijous 17 al Kubrick, i Prodigioses doncs probablement a les sales d'ací, però també passat Setmana Santa.
Què podem veure aquest cap de setmana?
I aquest cap de setmana doncs us esperem avui a les 9 última sessió de Vermiglio en Bosse a les sales d'ací. Després al cap de setmana us esperem també a l'Assassí amb Wolfgang, que la continuem allargant una mica més.
Sí, encara estireu la veta.
Encara l'estirarem una miqueta més, i després farem el cap de setmana fem també Sorda, d'Eva Libertà, i després al Kubrick us esperem aquest cap de setmana amb Porto de lo Alto, la pel·lícula que va cloure el Most, amb una pel·lícula de Minecraft.
I a més, recordem que, tal com hem explicat a l'inici, a partir de dijous vinent i fins dilluns de la Mona, hi ha aquest cicle de clàssics del cinema de Setmana Santa, amb Jesucristo Superstar, La vida de Brian, El príncep d'Egipte i Espartac. Miquel, gràcies i bona Setmana Santa.
Igualment, bona Setmana Santa.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Quan són 11:45, us oferim un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal en el Penedès en xarxa i comencem per explicar-vos que aquesta setmana s'estan fent les proves d'avaluació de final d'etapa educativa a primària i ESO. Dilluns van començar les proves a primària i entre ahir i avui s'estan fent les proves d'ESO. Gairebé 167.000 alumnes de 6è de primària i 4 d'ESO participen a tot Catalunya en aquestes proves. Dijous, ahir, va ser el torn de les proves de castellà, matemàtiques i català, mentre que avui s'estan fent proves de ciència i llengua estrangera. La directora de l'Institut Eugeni d'Ors, Verònica Rufat, considera que són útils tant per als centres com per als alumnes, però que arriben massa tard perquè les preinscripcions ja han començat. Els alumnes de l'Institut Eugeni d'Ors ahir es mostraven prou satisfets a la sortida de les proves. Participa a les proves tot l'alumnat de quart curs de centres públics i privats que imparteixen educació secundària obligatòria. El Microbi 2025 és una de les cites enoturístiques més rellevants al Penedès i aixeca el taló aquest mes d'abril a Avinyó Nou, en aquest cas amb dues propostes que prometen ser fer les delícies dels amants del bon vi, la cultura i el paisatge. El tret de sortida tindrà lloc avui en un escenari carregat de simbolisme, el celler A.T. Roca de Sant Sebastià dels Gorgs, just al costat del monestir que aquest any celebra 1.000 anys d'història. En aquest marc patrimonial únic se celebrarà la mostra de vins del mil·lenari. De les 7 de la tarda a les 9 de vespre, els assistents poden fer un viatge sensorial a través de vins amb arrels profundes al territori, elaborats per 6 cellers emblemàtics. La segona cita tindrà lloc el dia 26 d'abril, amb la ja clàssica i molt esperada mostra de petits cellers que transformarà l'Arbussar en el cor del vi artesanal del Penedès. Hi participaran una trentena de cellers que oferiran més de 100 referències de vi. I d'altra banda, la Biblioteca de Sant Jaume dels Domenys engega la campanya Quin llibre vols? Tothom pot proposar un títol, suggerir una autora o un gènere i la biblioteca mirarà de fer-ho possible. La Biblioteca Alfons Maseras, des de la seva reforma i ampliació, pertany a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya, un fet que ha permès disposar de pressupost per adquirir nous títols, tant amb els fons propis de l'Ajuntament com amb les subvencions que reben per diferents canals. Una de les subvencions s'ha rebut pel Departament de Cultura de la Generalitat per un import de 500 euros, coincidint amb la Fira del Còmic de Barcelona, celebrada aquesta setmana passada, a la que la bibliotecària de Sant Jaume dels Domenys hi va assistir, juntament amb membres d'altres biblioteques de Catalunya, per descobrir les últimes novetats editorials en còmic i novel·la gràfica. La bibliotecària ha engegat la campanya Quin llibre vols, adreçada a persones usuàries, convidant-les a que formulin la seva desiderata. Tothom pot proposar, doncs, un títol, suggerir una autora o un gènere, i la biblioteca mirarà de fer-ho possible. I hem de parlar també d'una visita teatralitzada en Castellet Encantat aquest diumenge. La Carmeta, una veïna ben eixerida del poble de Castellet, protagonitza aquesta passejada plena d'històries pel castell de Castellet, el castell Encantat, diuen. A partir de les 11 d'aquest matí del diumenge, des de l'aparcament municipal, té l'encàrrec d'acompanyar a tothom a recórrer al costat dels visitants fins a arribar al Castellet, a l'església i a dalt de poble, però pel camí sempre troba veïns i situacions que l'aniran aturant. Xerraire de mena i amb l'entusiasme de qui coneix cada racó del Llogarret, no pot deixar d'anar explicant als visitants tot allò que passa i al veïnat, des de la dura feina dels treballadors de la pedrera a la tasca dels fogataires o descobrir també el sorprenent anell de Moebius. La durada d'aquesta passejada és d'una hora aproximadament. Comença, com dèiem, a la matí de les 11 del matí d'aquest proper diumenge.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts tocats de 11:45.
Penedès en xarxa.
Acabarem el dia conversant amb el vilafranquí Eloi Biosca, artista plàstic, expert en nu masculí, que acaba de guanyar el Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi, un dels certàmens més prestigiosos de Catalunya que convoca la Fundació Perelló de Bellpuig. Eloi, bon dia, benvingut.
Bon dia.
I felicitats.
Gràcies.
L'obra amb la que has guanyat és Aquí t'espero. Sí. Ens la presentes?
Sí, representa un senyor gran que té 90 anys, que està ja, suposo, que al final de la seva vida, que s'enfronta al seu destí, El destí és representat per un toro que està al davant d'ell i que se suposa que l'acabarà matant, no? I ell agafa una postura com una mica de toreig, de dir, bé, torejo la mort, torejo el destí, torejo, en aquest cas, la malaltia, perquè era un amic meu, que es deia Armand de Fluvià, un lluitador del món homosexual i un heraldista important, que tota la vida va estar lluitant i que al final va agafar l'Alzheimer. I llavors jo vaig decidir fer-li un homenatge i dir, a veure com afrontes aquesta última batalla, si vols, vols que et faci un nu, vols mostrar-te amb totes les teves pallaringues. Ell era nudista i, no, evidentment, no es podia negar, em va dir que sí. I llavors em va fer servir de model, la vaig fer servir de model. I, per tant, és aquest posicionament vital de dir, plantaré cara fins a l'últim moment sabent que no té bona sortida.
Que no hi ha marxa enrere, no?
Exacte.
I ell va poder veure almenys
l'escultura també la va poder veure.
L'escultura acabada.
Sí.
Li va agradar?
Li va agradar bastant, però
bastant,
al final també li feia vergonya que el veiessin una mica. I sobretot digues que no sóc jo, eh? No digues que sóc jo. Quan estàvem a l'exposició, perquè va venir la inauguració, eh?
Sí.
Primer la vaig exposar a Sant Pau del Camp. I va venir, o sigui, va venir, però bueno, tenia aquestes coses una mica contradictòries.
I ara tens permís per dir lliurement què és ell.
Esclar, perquè ell també em va donar,
sí,
de permís.
Ho va deixar escrit.
Sí, ho va deixar escrit.
És una obra que s'exposarà a Lleida, a Torrefarrera, a partir del 26 d'abril, quan et lliuraran el premi.
Sí.
I el Penedès, la veurem.
El Penedès, no ho sé, perquè bueno, he tingut problemes per exposar. Vaig fer una proposta a la Cultura fa 3 anys.
El Servei de Cultura de Vilafranca.
El Servei de Cultura i els encarregats, que doncs em van dir que no. I després va l'Ajuntament, també l'Esquerra Republicana va fer una pregunta sobre per què m'havien vetat, i els de Cultura van dir que era massa pornogràfic, que això no es podia passar en un local municipal.
I has tingut més problemes?
I en general és un tema que no és només passa aquí, sinó que passa tot arreu. Hi ha llocs que sí, hi ha llocs que no. Per exemple, jo ho he exposat en llocs, en esglésies desacralitzades de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, a Girona. Bé, allà no et diuen que no. Però depèn una mica de les simpaties que pugui generar el nu masculí o sobretot de les pors que puguin tenir quan rebin alguna crítica, que segurament les rebran. O sigui, és el tema que és general en aquest món d'avui en dia. És a dir, no m'atreveixo a fer-ho, potser perquè em criticaran, potser és massa arriscat, més val dir que no. I ja està.
Autocensura.
Autocensura, sí.
L'Eloi Biosca s'ha especialitzat en nu masculí i en art eròtic, i clar, aquesta especialització comporta aquestes dificultats que ara exposaves, no? Censura, sí. Problemes per trobar espais expositius...
Sí.
Ha estat sempre així o notes que s'ha incrementat aquesta pressió?
Jo crec que sempre ha estat així, el que passa que no ho volíem veure, perquè tampoc els artistes tampoc ho posaven a prova. Els pocs que ho havien posat a prova, que era el Mazel Thorpe, per exemple, van tenir molts problemes a Nova York en aquell moment. Ara l'exposició encara té problemes. El nu masculí sempre s'ha exposat d'una forma prudent, és a dir, intentant evitar la visió dels genitals, descartant del tot les ereccions, i llavors sí que pot passar. Però en el moment en què hi ha una visió massa directa dels genitals o una erecció, ja comences a tenir problemes.
Però els clàssics no ens espanten pas, un nu clàssic.
És que els clàssics ja tenen un prestigi, però també els va costar molt. Pensa que els clàssics el que fan per poder passar aquestes censures és reduir a la mínima expressió els genitals, de forma que siguin com a nens petits. Perquè llavors el que fan és que el cos de l'home deixa de ser sexualitzat. És molt difícil que el cos de l'home no tingui sexe, perquè és una cosa evident. Però, i clar, en la dona també és un cos sexualitzat, però es pot dissimular més. En l'home és com entrar en un terreny més directe. I per això els artistes van adoptar aquesta postura de reduir al mínim els genitals, perquè, clar, els genitals d'un nen petit no és com si fos sexe.
Són inofensius.
No? Són inofensius.
però
hi ha una censura també amb els nens, amb les dones, eh? Amb les dones també se'ls censuren els mugrons.
Sí.
No apareixen mugrons.
A les xarxes, impossible.
Al pubis no apareix la vulva. O sigui, són mutilacions brutals. Almenys a l'home no el mutilen, però la dona la mutilen. Encara avui en dia, eh?
I a les xarxes, que és una eina fantàstica per arribar arreu i per mostrar la teva obra, també la censura deu ser duríssima.
Encara més, perquè hi ha tota una sèrie de normatives i també de pors. En general, les grans Facebook, Instagram, Vimeo, YouTube, tenen una política restrictiva en tot el que representi un nu. Excepte si es veu d'esquena, que ara pot passar, depèn de com, no? Perquè tenen, són empreses anglosaxones que pateixen aquest viatge purità que tenen moltes d'elles, no? I també perquè, com que són empreses que van directes a guanyar diners, no aposten mai per un risc. I llavors, per exemple, si volen entrar en el món àrab o volen entrar en molts territoris, Rússia, el que sigui, que tenen vedat tot això, si tens aquesta política, ja no entres i, per tant, ja no fas diners. Entre una mica de tot, el puritanisme i les ganes de fer diners, no?
Malgrat totes aquestes dificultats, no has desistit.
No, és clar, perquè jo continuo fent. I jo pensava que les meves obres es quedarien a casa i comencen a sortir. Faig exposicions i van fent, bé? En fi, hi ha anècdotes perquè veiem una mica com és el món diferent. Hi ha una cultura en què estic jo davant d'un model i el model està en una erecció, bé? Jo estic vestit, ell està despullat, jo represento un fotògraf. Aquesta obra estava exposada a Miravet, a l'església de Miravet, l'església vella, i que tenen un ajuntament progressista. I va entrar una senyora gran amb la seva neta i va veure l'estàtua i va dir, espera't un moment, a la neta, espera't un moment. Primer t'haig d'explicar una cosa. Els homes, quan tenen una excitació, la neta la talla i diu, iaia, que això ja ho sé. Perquè han dit que en trobes moltes vegades
però actituds. Però la iaia no es va queixar per l'escultura.
La iaia no es va queixar perquè ella li volia explicar.
El que o va sigui, fer va ser...
creia que havia d'explicar-li, en comptes de dir, no miris,
sí, sí,
no?
Sí, sí, havia de fer un pròleg.
I en canvi ja li havien explicat a l'escola, suposo, o als pares.
Però en cap moment la iaia es va molestar i va demanar que la retiressin.
Exacte.
Vam arribar aquí.
Exacte. Perquè vegis que el tema, per exemple, dels menors, també és molt...
És complicat.
Se'n fa una demagògia,
sí, sí.
Crec jo.
Abans de dedicar-te a l'escultura, vas treballar molts anys fotografia, videoart,
sí.
I és a partir del 2013 que et formes en escultura. Sí. I fa uns 5 anys et tornes a formar de nou, tornes a anar a classe, en aquest cas per aprendre modelatge digital, impressió en 3D, que és com estàs treballant ara.
Exacte.
Explica'ns aquest camí.
Mira, esclar, jo vaig començar amb el mètode tradicional, que és el fang, és a dir, dibuixar, modelar amb el fang, i m'agradava, eh? Bé... anava fent... A mi sempre el tema en 3D ja m'havia fascinat. Si recordeu, havia fet reconstruccions virtuals de castells. El 3D ja em fascinava, però em semblava tan complicat que no m'atrevia a posar-m'hi. Va venir la pandèmia, va venir el confinament, jo no podia treballar amb model, perquè el model no podia venir a casa. Vaig estar uns mesos aturat. I vaig dir, ara és el moment de començar a estudiar això que sempre m'ha costat decidir-me. I em vaig posar. I des del moment que m'hi vaig posar ja em fascina. És a dir, pots fer unes virgueries, tens un ventall de possibilitats molt més gran, també moltes més complicacions, però crec que és en aquest moment l'última frontera que pot conquerir l'escultura. Bé? I crec que és interessant.
Has deixat el fang completament enrere.
No, el fang encara el toco de tant en tant.
Sí?
Sí, perquè em relaxa. Perquè el que és l'ordinador és molt estressant. Treballar amb ordinador i treballar amb màquines que tu no pots controlar amb les mans implica una certa angoixa.
Entenc que és molt diferent, però hi ha punts de connexió i sense el fang no podries estar fent 3D. Com ho vius?
És que el fang, treballar amb el 3D és com treballar amb fang. O sigui, amb el ratolí tu li poses fang, tu li treus fang, el talles, el modeles... li incrementes el volum, igual que amb els dits, tu també pots fer exactament això. És la mateixa tecnologia.
Però sensorialment és diferent.
És diferent, però et pots anar endavant i enrere. És a dir, clar, en el fang, si tu avances, ja no pots tornar enrere, has de tornar a refer, no? En canvi, amb l'ordinador pots gravar la primera versió i atrevir-te a fer-ne una segona. I, per altra banda, també, a través de la fotogrametria, a través de fotos, tu pots aconseguir un model tridimensional del model que després pots retocar, o amb un escàner. I això és com una màgia. És a dir, de cop i volta, tu tens una persona en 3D perquè li has fet unes fotos. I em sembla tan increïble que és com fascinant, no?
És reptador, no?
És
per tu,
reptador.
Per això t'hi has embarcat.
I a més, clar, si a tu t'agrada un cos masculí, no? Amb el 3D tu pots mirar-lo de tots cantons, és darrere, del davant, de sota les aixelles, darrere del cap, no?
No s'escapa res.
No s'escapa res. Jo li dic sempre als models, us conec més que les vostres nòvies o els vostres nòvios. Tinc tots els detalls del teu cos que ni tu mateix pots veure.
Aquí a l'ordinador.
A l'ordinador.
Per tant, el model hi continua sent, eh?
Sí, és
la base,
clar.
És la base.
No, és evident, no puc anar sense model.
Explica'ns una mica, ara has dit moltes coses, però el procés creatiu, des de que comences a barrinar què voldries fer fins que tens l'escultura impresa.
Normalment comença tot amb una idea. És a dir, vull fer, per exemple, en aquest cas el del toro, no? Mm-hmm. Primer volia fer un torero jove, que és aquella actitud que tenen els toreros davant del toro, aquella xuleria, que és d'una extraordinària bellesa. Són com ballarins, no? Doncs jo volia fer-lo nu, perquè hi ha la bellesa i l'erotisme, no? I necessitava un torero jove. De toreros joves, per aquí no en trobes, i menys que es vulguin despullar. I llavors no en trobava.
És un món molt tradicional.
És un món molt tradicional, no? I em sortien senyors grans que s'oferien. I vaig pensar, doncs, en comptes de mostrar la bellesa, per què no mostres una altra idea? Que és l'enfrontament de final de la teva vida com un torero, no?
Tot això ho barrines tu inicialment.
Tot ho vas barrinant i et trobes que ho pots fer o no ho pots fer.
I fas algun esbós?
I fas esbossos. Per exemple, miro corrides de toros.
Hi ha llibreta d'esbossos.
Miro corrides de toros. I quan vaig anar a veure l'Armand, li vaig dir, fes aquesta postura, vaig comprar el capote i l'espasa i tot, eh? Que hi ha unes botigues especialitzades bastant estranyes i bastant friquis, i les compro.
I vas anar a buscar el material.
Fes això. Però el capote pesava molt i ell, clar, no era un torero i un senyor de 90 anys no pot fer aquesta posa. I dic, bueno, doncs intentem readaptar el discurs i llavors va sortir una cosa diferent del que jo havia previst. Aquest és el procés creatiu. Comença una idea, es modifica i surt una realitat paral·lela. Com si l'escultura tingués la seva pròpia vida i digués, per aquí no vull anar, vull anar per aquí.
I mentre treballes també pot evolucionar.
I evoluciones,
quan ets a l'ordinador.
Clar, exacte, evoluciona, sí.
I no hem parlat del material final d'aquestes escultures, perquè hem explicat que les crees en ordinador, digitalment, que les imprimeixes en 3D, amb quins materials?
Amb plàstic. O sigui, és una impressora 3D que fon un fil de plàstic i aquest fil de plàstic es va dipositant com si fossin les corbes de nivell d'un relleu. Doncs va pujant, comença des de la base, comença des del peu, va pujant fins a la punta del cap. I fon el plàstic a una temperatura de 200 graus i quan toca el plàstic a sobre de l'altre plàstic va fent capes i on se solidifica. Tot això és una tècnica que la màquina no fa sola. Normalment reps una crítica, a part del tema, reps la crítica de que això no ho fas tu, ho fas la màquina. No ho fas amb les mans. Dic, bueno, un ratolí amb què ho fas servir? Amb una mà, no? I la màquina no ho fa sola, tu has de programar. Bé? Recordo un poeta que em va dir, però això no té mèrit, si ho fas amb ordinador. I dic, i tu què escrius, amb pluma i estilogràfica?
No té mèrit.
No té mèrit tampoc, no? Qui escriu amb tinter, no? Doncs és el mateix.
I aleshores, per tant, totes les escultures d'aquesta nova etapa són de plàstic.
Són de plàstic.
Però clar, veient-les en imatge... No
perquè,
ho sembla.
Perquè el color...
Jo que sí que era bronze.
Els plàstics tenen uns colors... No és un plàstic normal d'una regadora. Tenen uns colors que imiten els metalls, que tenen unes brillantors especials. És a dir, és una meravella de color. I a més, una altra cosa que vull dir és que aquesta figura és relativament petita, perquè d'alçada té uns 40 centímetres, perquè és la primera que vaig fer amb la màquina. Me l'havia acabat de comprar... Me l'havien acabat de muntar l'Eduard Inglada, que era un company de l'Institut de Tecnologia, jo i el noi que em fa de model, que es diu Joan. Van estar un dia muntant-la, després no funcionava. van haver de canviar
peces. La tecnologia
peces.
Té aquestes coses
que ens supera. És la primera que em va sortir. I per això la vaig fer petita. Però ara m'agrada fer estàtues de mida natural, que ja començo a tenir problemes a casa perquè no hi cabo. Que és el que m'agrada. Les figures de mida natural, que ja sé que és molt difícil de vendre, molt difícil de col·locar, molt difícil de transportar, però una figura 3D en un espai gran és omple l'espai. És a dir, no és com tenir un petit quadre a la paret, saps? I penso que hem d'anar cap a aquestes escultures grans, malgrat que tenen molta menys sortida.
Segueixes formant, aprenent, evolucionant?
Sí, perquè quan plantejo cada cop més reptes, les figures... Jo faig una figura gran i veig els problemes que té. Llavors, la següent ja els resolc, però em plantejo nous problemes. Bé, per exemple, avui vindrà el noi que em fa de model i muntarem la propera, que té una estructura de tubs de coure a dintre.
Dins de l'escultura. S'han de soldar,
s'han d'enganxar, veurem què passa.
I per què? Per donar-li més estabilitat?
Perquè, clar, és una figura que representa el meu pare i jo quan érem petit, no? Hi ha una estàtua que sóc, que hi ha el meu pare, que m'agafa amb el braç dret i jo estic sobre la planta del seu braç, del seu mà, i m'aguanta amb un sol braç. És una foto que després jo he adaptat. Clar, aquesta figura, si no li poses una estructura de ferro, el braç, crac, caurà.
Cedeix.
Que és el problema de l'escultura. Llavors has de tenir en compte les forces, les pressions...
Això són problemes de física.
Has de tenir problemes de física i de química. Perquè a veure quin pegament és compatible amb el plàstic, en fi, quines ceres... Tot això és química, també. Has d'estar una mica de tot.
Hi ha un abans i un després de la jubilació com a professor de secundària. Avui dia ara ets artista a temps complet, et defineixes així?
Sí, senyora, exactament. Són artista a temps complet.
Hi ha molt d'orgull, no?
Sí,
per la cara que fa.
Clar, és com un hobby, sí, un hobby. És una activitat que em comporta més angoixes que satisfaccions. Si jo busqués la felicitat, no aniria per aquí. Si jo hi vaig per aquí és per una passió. I alguns amics que em veuen a vegades amoïnat. Ah, estic desesperat. No? Però deixa-ho, home, no veus que t'està angoixant si no dorms.
No t'obliga ningú, no?
No t'obliga ningú, dic, però què haig de fer? Anar a mirar obres? És a dir, a veure, si tens una passió, comporta també un dolor, un esforç, una angoixa i petites satisfaccions.
Petites?
Però no, i grans. En aquest, per exemple, un premi és una gran satisfacció.
I tant.
Però són satisfaccions efímeres. El procés comporta un dolor acumulat, que encara aquesta gran satisfacció que tens al final mai compensa. I, per tant, no és una qüestió de què hi guanyo, què hi perdo. Has d'acceptar que perds més que hi guanyes. Però que és una activitat que et dona sentit a la vida.
És un modus vivendi, no?
Exacte, sí.
Quins projectes tens entre mans a banda d'aquesta escultura amb el pare que ens comentaves?
I també presentaré una altra que estic acabant també, més petita, perquè no tinc temps de fer-la gran, a un concurs que representa el mite de Narcís. És el Narcís està mirant en un estany, contemplant la seva imatge, que representa que ell és una escena mitològica, és un noi guapíssim que està apagat a si mateix, que sempre rebutja a tothom que li fa insinuacions, fins que un dia es troba en la seva pròpia imatge reflectida a l'estany. Se n'enamora. Ell no sap què és ell. Se n'enamora fins al punt que, com que no li fa cas, perquè en el moment en què la toca se'n va la imatge, és com un rebuig que ningú li havia fet, es desespera i es queda allà, no menja, no dorm, i al final es mor d'inanició. Això és un càstig que li infligeixen els déus pel seu orgull. Al final els déus diuen, no, ens hem passat una mica, pobre noi, no? Va, el salvarem una mica i en comptes de... ja que està mort, el convertirem en una flor, que és el Narcís. I aquest mite és el que representaré en escultura.
Ja saps com?
Sí,
estàs esbarinant?
Ja està
en
imprimint,
procés,
ja, sí.
Imprimint-se.
Sí.
Si no m'equivoco, abans no eres anticoncursos i premis?
Sí, això era anticoncursos i premis. Però el que passa és que és una forma d'exposar. És a dir, no, moltes vegades... No m'agrada presentar-me al concurs, perquè, entre altres raons, se la queda en l'obra. A menys que hi hagi una forta compensació econòmica, no et compensa, perquè et surt més car fer l'obra que regalar-la d'alguna forma. Si és un concurs que et dona pocs diners, no val la pena. Però sí que val la pena pel tema de l'exposició. Perquè Exposar és difícil, trobar llocs per exposar és difícil, i un concurs és una via d'accés. Però la gent, si jo fos jove i em volgués dedicar a l'escultura, hi hauria una altra motivació, la carrera professional. O sigui, tu t'has de fer carrera, però jo ja no tinc temps de fer carrera, i a més tampoc no m'interessa. Jo ja he fet la carrera. Per tant, ja la carrera en el bon sentit de la paraula, no? I ja no, simplement és... I estic ara en una societat d'escultors que es diu Institut Català per la Recerca en Escultura, que tots més o menys tenim el mateix perfil, tot i que hi ha professionals de la docència, per exemple, però artistes que es guanyin la vida no n'hi ha cap, perquè a Catalunya n'hi ha molt pocs. I aquesta societat sí que va bé perquè ens trobem, compartim idees i fem exposicions col·lectives. I també convoca premis. I ens justificar una mica en aquest món.
L'Eloi Biosca acaba de guanyar aquest Premi Internacional de Belles Arts Sant Jordi, un dels certàmens més prestigiosos de casa nostra, i estaria molt bé poder veure al Penedès aquesta obra guanyadora,
sí,
o la seva obra.
Un dia faré una altra proposta a l'Ajuntament.
Aviam. Eloi Biosca, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Felicitats i a seguir treballant.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Adéu.
Penedès en xarxa.
Marxem de cap de setmana, acomiadem aquí el programa, aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit, i de la mà dels Pets, que sempre són molt festius, i aquest No t'escolto, posem el punt i seguit. Bon cap de setmana, i dilluns ens retrobem, que hi serem fins dijous. Adéu-siau!